Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana, sense falta, us apropa al teatre sabadellenc, el que està fet a casa, i que repassa tot allò que passa als nostres escenaris o que està relacionat amb el món de les arts escèniques a la nostra ciutat. El programa el fem, sobretot, gràcies a les nostres seccionistes que cada setmana ens parlen de curiositats històriques, de recomanacions teatrals, d'espectacles de Barcelona, de cinema, de teatre musical, de radioteatre, d'humor... I és que tenim un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi García, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià García, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Mes de maig, darreres setmanes de la temporada teatral a Sabadell. A Sant Vicenç segueix triomfant Mamma Mia amb les entrades ja exaurides. S'acosta també la Cantant Calba en format de lectura. El Ciervo segueix arrencant riures amb el Prepara't per sopar, la Faràndula ben aviat a la Dí, avui en parlarem, un nou musical infantil familiar, el Ball a la Bàscula, que també és una estrena imminent. Per tant, moltes propostes, moltes opcions, i en moltes altres sales de teatre segueixen també amb una activitat frenètica, com ara l'Àgora, que ha acollit moltes companyies aquestes últimes setmanes, o la Quartera, que arrenca d'aquí ben poc al vol amb la Gavina d'Anton Chekhov sota la direcció d'Albert González. En fi, moltes propostes aquest final de temporada, en aquesta recuperació post-Covid, podríem dir, i amb ganes de començar a assajar i començar a esbrinar quines seran les propostes de la temporada 22-23. Comencem!
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta avui farem un repàs ràpid com cada dimecres a la cartellera sabadellenca amb la Júlia Stals, que ens ajudarà a organitzar-nos les agendes. Tindrem una conversa, atenció, amb en Llorenç Costa i amb en David Medina, encarnen respectivament el geni de la Llàntia i en Jafar, el malvat visir del nou musical de la joventut de la Faràndula, Aladí. Amb guió de Míriam Vila i direcció de Míriam Vila i Joan Baptista Torrella, sembla que serà una gran producció plena de sorpreses i amb una posada en escena espectacular. Ens explicaran com ha anat el procés d'assajos, com és aquesta proposta i per què ens enamorarà totes plegades. És un projecte que havia quedat pendent d'estrena des d'abans de la pandèmia, el 2020. Acabarem el programa parlant de les nostres propostes teatrals barcelonines amb l'Elvira Franc, amb Teatre de Franc. Avui comentarem unes abraçades insuportablement llargues de la Perla 29 i l'altra, una proposta que s'ha estrenat fa ben poc a la Sala Beckett, amb en Cesc Casanovas i l'Àlex Ferrer, amb un punt futurista sobre màquines, robots, noves tecnologies i com ens hi relacionem les persones. Perdem el món de vista amb aquests jeans tan realistes? La tecnologia ens atrapa i ens aïlla, o potser ens pot ajudar a superar problemes com ara la soledat, la depressió, a socialitzar també. El guió és de Roc Esquius i la direcció de Sergi Balbel. També tindrem secció de cinema amb l'Edu Gil i un reportatge del nostre reporter teatrero, l'Adrià García. Però abans del salt taló radiofònic, li toca penjar el taló de fons a l'Adrià, el nostre reporter, com dèiem. Escoltem el seu comentari.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
El teatre de la ciutat a la ràdio.
La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de fer una ullada a la cartellera de la nostra ciutat, i això ho fem, com sempre, amb la Júlia Stals, que ens ajudarà a programar-nos l'agenda de les properes setmanes. A veure si podem anar a veure-ho tot. Júlia, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Doncs sí, anem forts, aquest maig.
Estem enfeinades,
Estem molt enfeinades. El Teatre Sant Vicenç segueix en cartell el musical Mamma Mia aquest divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 22 de maig.
Si no teniu entrades, em sembla que malament.
Serà complicat perquè
ha triomfat.
Estan exaurides. El Ciervo representaran Prepara't per sopar dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Aprofiteu aquest últim cap de setmana per anar-hi.
Exacte, un vodevil que ha tingut molt èxit, també està tenint molt èxit, vaja. Què més?
A la Faràndula, com podreu escoltar, estrenen dissabte a les 6 de la tarda i diumenge compta amb dues sessions, la primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda, fins al 22 de maig.
Tampoc s'hi va la badar, no? Perquè tenim... les entrades van que volen, La gent, ara que fa bon temps i hem acabat la pandèmia, té ganes de sortir. Què més?
Sí, sí, a la Bàscula interpretaran el ball aquest diumenge a les 6 de la tarda, fins al 29 de maig.
Aquesta sí que tenim una mica més de dies per anar-hi. Anem agafant les entrades. Què més?
I tant. La companyia Estels presenta una notícia personificada dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda. Una obra plena d'actualitat.
Fantàstic. Alguna altra proposta?
Sí, sí, seguim a l'Arlequí, que tampoc paren, que figuraran l'Aneguet Lleig i les 7 cabretes dissabte a 6:00 de la tarda i diumenge a 12:00 del migdia, fins al 29 de maig.
Perfecte. Què més?
I per últim, a l'Espai Àgora presenten Paraules encadenades aquest divendres a les 9 del vespre i també interpretaran A la vora del foc diumenge a les 8 del vespre. És a dir, dues propostes.
Sí, exacte, i ben atents, no? Ben atentes a la programació de l'Espai Àgora, perquè mica en mica, no? Durant aquestes setmanes van programant actes, van programant també oferta cultural molt, molt interessant.
Sí, sí, tindrem un maig ben ple d'ofertes.
Sí, sí, i tant. També, Júlia, ens has de revelar quina era l'obra fake que ens vas colar la setmana passada al programa.
Doncs era que al Teatre Escenificat presentaven l'impro show dels actors.
No hi ha impro show a Sabadell, podríem crear-lo, no?
I també. Tant.
Seria com una altra cosa més, una altra proposta més per apuntar-nos a l'agenda.
Sí, la veritat és que se'n tenen moltes ganes d'un impro show, per tant...
Ep, ho deixem aquí, llancem proposta.
Es deixa aquí.
A la companyia que ho vulgui. Què més, algun altre recordatori, Júlia?
Sí, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs gràcies. Continuem dimecres vinent repassant aquesta cartellera local tan plena. Que vagi bé. Bona setmana, Júlia.
Bona setmana.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
L'entrevista.
I si fos veritat i no és cap llegenda i Jafar no s'ho inventa i trobo el tresor amagat, si no em quedo atrapat i sortís de la cova sota una lluna.
Abans d'acabar la temporada, Joventut de la Faràndula ens tornarà a sorprendre, de ben segur, amb un nou musical infantil o familiar, amb una proposta espectacular, amb música d'Oriol Pedrós, balls a càrrec de la Montse Argemí i un fantàstic cos de ball de l'Escola Bots. I una història que segur que coneixeu en més o menys mesura. Si us dic que parlem d'un dels contes de les Mil i Una Nits i que Disney en va fer una pel·lícula l'any 92 i que fa poc amb el polèmic Will Smith es va refer amb personatges de carn i ossos, segur que ja haureu endevinat que es tracta d'Aladí. Míriam Vila i Joan Baptista Torrella s'han encarregat d'adaptar i dirigir aquesta mítica història del jove lladre d'Àgrava que acaba convertit en un ric príncep i que vol aconseguir l'amor de la princesa desencantada amb la vida de palau. El més al·lucinant és, però, que ho farà amb l'ajuda d'un geni que surt d'una llàntia i que li concedeix tres desitjos. Com gestionarà Aladí aquests tres desitjos? Convertit en príncep, es deixarà encandilar per la riquesa, per la fama, i es confiarà que pot tenir-ho tot, o seguirà sent humil i perseguint el somni de ser feliç al costat de la Jasmine? Què faríeu vosaltres amb aquests tres desitjos? Ara els hi preguntarem als nostres convidats, que avui són dos dels actors de l'espectacle, en Llorenç Costa, que ens interpreta el geni de la llàntia, i en David Medina, que encarna el Jafar, el malvat visir, perquè en una història així no hi pot faltar l'antagonista, també. Com esteu? Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Aquest és un projecte que no el vareu poder estrenar al seu moment, perquè va venir la maleïda pandèmia, no?, que ens ha robat 2 anys, i suposo que va ser un cop molt dur, no?, en aquell moment, i ara que per fi podeu pujar a l'escenari, en aquest escenari tan gran de la Faràndula, deu ser per l'equip, vaja, una pujada d'ànim importantíssima, no?
Just a la fusta, just ens va pillar quan va començar el Covid, que estaven començant els assajos de passes sencers de primer i segon acte, i això, es va pillar el Covid i el projecte es va paralitzar pràcticament fins aquest gener, que s'ha tornat a reactivar i diguéssim que hem tornat, no diria començar, però pràcticament, perquè hi havia moltes coses que estaven molt profundes.
Hi ha hagut molts canvis pel camí.
Sí, hi ha hagut canvis.
O sigui que s'ha hagut de tirar una mica enrere, no?, i recuperar aquest projecte, i suposo que ara amb molts més ànims. Clar, anímicament tothom deu estar esperant aquesta estrena amb candeletes, el públic també, no?, perquè el ritme d'entrades, bueno, ha sigut impressionant, ha sigut molt bèstia, les platees plenes, no?, absolutament totes, eh? Com ho heu viscut això des de dins?
Bueno, és que això ha sigut com... Van sortir les entrades a la venda i de cop i volta es va començar a omplir, i crec que a dia d'avui la platea està plena per cada funció i cada cop el pis a dalt comença a estar més ple. Vull dir que qui no tingui les entrades ja pot afanyar, eh? Ja pot fer-ne via.
Bueno, hi haurà més temporades també, per tant, qui no n'hagi pogut aconseguir, no?, tindrà més opcions. Quanta gent tenim implicada en aquest Aladí de Joventut de la Faràndula? Perquè hi ha cos de ball, no?, hem dit, hi ha... un cos de pillets, també, o de...
Sí, hi ha els pillets, lladres, que són els petits, i després hi ha tota la gent del poble, o sigui, som moltíssima gent dalt de l'escenari, més de 60 persones, dins, vull dir, fent l'espectacle, i pel voltant, bueno, un fotimer més.
També, no? Un munt de gent ajudant a fer canvis.
O un fotimer, canvis de vestuari, allà ja teníem ja les modistes l'altre dia també ja arreglant tot el que podien, pobres, que no anava bé o que no funcionava. Les ballarines la setmana passada encara estaven prenent mides, bueno, o sigui, un frenesí a l'hora d'estrenar l'espectacle, però supercontents, la veritat.
Sí, hi ha hagut molt d'estrès en aquesta recta final o què? Com... A més, també ha coincidit amb un moment, no?, de finalització de la pandèmia, vaja, amb les mascaretes fora, no?, amb tota una sèrie de restriccions que ja no hi són.
Home, jo crec que això és, potser és el millor regal que es podria tenir a la dir, no? Vull dir que ja per fi que es pot estrenar, poder-ho fer ja amb aforament al 100%, sense mascaretes i... tornar una miqueta a l'essència del teatre, no?, que ja trobàvem tant a faltar. Ara, jo no sé com és apropiat per parlar, perquè jo he sigut l'últim que ha arribat aquí al projecte, no?, però jo crec que el muntatge s'ho mereix fer-ho per la porta gran.
Sí, no, 100%. I a part, com que som tanta gent, el problema era que no podíem reunir-nos tots per assajar. I per això hem començat a assajar potser un palet massa tard, però perquè realment no podíem. O sigui, teníem assajades potser totes les escenes com per separat, però no ens podíem ajuntar per fer-ho perquè no es permetia, per normativa. I clar, el problema és que això ens ha posat en una aigua al coll, que sí que és... que estem contents perquè ara ja ho tenim muntat i estem disfrutant de l'última recta final i sembla que tot ja es va encaixant, però clar, és això, jo crec que podíem haver començat a assajar abans. Sí, que no es podia.
Sí, realment un projecte on s'han d'unir moltes peces diferents, no?
Moltes.
I com és el guió, us volia preguntar també. L'adaptació d'aquest Aladí que veurem al Teatre de la Faràndula és molt semblant al de les pel·lícules de Disney que recordarà tothom o agafa alguns altres elements de la història original o com...
Potser el guió s'assembla una mica més a la versió de l'Aladí de Broadway. Té més semblances en aquella versió, però sí que és cert que té un toc molt personal a la Faràndula i de la Míriam, que és l'escriptora, i crec que té un toc molt, molt personal i molt, molt, molt estil Faràndula que el porta, no sé, el David.
Sí, no, correcte, sí. Correcte. Jo crec que potser sí que té algun toc, no?, de la pel·lícula de Disney, però jo ho decanto més cap al musical de Broadway. Crec que l'essència, al final, es talla una mica amb el musical.
Tindrà moments també d'humor, a part d'aquesta història, no?, de l'Aladí perseguint o amb les seves ambicions i els seus desitjos, també tindrà aquest punt, aquest toc d'humor, potser en alguns personatges, o què?
Correcte, no? I potser fins i tot d'algun personatge que menys t'ho esperes, no? Pues també no, té el seu punt humorístic.
Sí. Val, no direm més, no farem spoilers.
No farem spoilers, però 100% hi ha personatges que fan molt de riure i pensaries que no haurien de fer riure, però funcionen molt bé en el seu paper, en el personatge que fan, però amb un aspecte còmic que va molt guai.
Molt bé. Parleu-me una mica també de les músiques de l'Oriol Pedrós o dels balls de la Montserrat Jamí. És un tàndem que ja l'havíem vist a la producció de La Bella i la Bèstia, a la Faràndula, dirigida pel Quim Carné. Com seran aquests números musicals?
Mira, jo l'únic que et vull dir, almenys, no?, de les músiques de l'Oriol Pedrós, que jo quan les vaig començar a escoltar, s'enganxen, tenen una màgia, tenen, no sé... És que se t'enganxen. Jo crec que la gent sortirà cantant i cantant les cançons de l'obra.
Una passada.
Sí.
No, és que són no. Una passada.
Completament.
Les cançons, superbé. La gent potser s'esperarà a dir ai, ara ve la cançó aquesta que Disney era... aquesta que tothom coneix,
sí,
no?
Sí, era el paral·lelisme,
però
no?
Però no l'és. Yeah. Però després dius, collons, pues, ojo, eh?
Exacte.
Doncs
també m'ha agradat
no
molt.
De ojo, eh? No, exacte.
És això, jo vaig pensar, clar, és que estem competint amb cançons tan mítiques,
icòniques,
però tan mítiques i icòniques, que jo vaig dir ai, que aquí, a la comparativa, sempre acabem perdent. Però quan vaig les he escoltat ara, orquestrades, amb els coros i tot, penso, ojo, eh?
No tenen res a envejar.
Ojo, que potser bé. Hi ha gent que no té tan familiaritzades, o les ha vist de petit, no les té tan idealitzades com les tenim nosaltres, potser, que diu... home, tampoc està tan diferent, no? També m'agrada. I per parlar de les coreografies, bueno, Jo, per la Montse, sempre tinc bones paraules.
Amor
absolut. Una gran professional, santa sí. paciència amb la gent que fem el que podem per ballar, unes coreografies espectaculars, la gent que porta del Bots també bueno, estan espectaculars dalt de l'escenari, i bueno, és que...
És un tàndem que funciona.
És la Montse.
Sí, Oriol Montse, sí, sí. Li sumes ja el Joan i la Míriam, doncs ja tot això...
Exacte, i purpurina, que no falti.
Home, i tant, home.
Va, anem a parlar una mica de la història. També creieu que ens parla una mica, en definitiva, doncs, d'aquesta lluita entre, de l'Aladí, en aquest cas, entre voler-ho tot, no? Aquesta part ambiciosa, i l'amor verdader o l'estima cap a algú, que és una cosa que no podem comprar amb diners, no? Al final, creieu que hi ha aquesta reflexió a la història? Que hi ha un...
Bueno, i també, a vegades, una miqueta intentar aparentar qui no ets, no? Que al final no funciona, no? Més val ser... mostrar-te com ets, dir, mira, jo sóc així, i ja està, no? I no intentar aparentar, ui, tinc gran riquesa, estic... No. Jo crec que això és el que li acaba funcionant al final a l'Aladí.
És que li funciona des del principi.
Sí,
és que
l'únic que...
Aquest noi no ho veu. Li funciona des del principi, però el noi no ho pilla i no ho veu i es lia.
I es lia.
Amb estratègies que no li funcionen.
Bueno, aquí és demanant desitjos al geni, ara l'actualitat és penjant fotos amb Lamborghini a Instagram, no?
Correcte, dius, sí, sí, sí.
Gent que dius, no te'l podràs comprar mai, aquest cotxe, però...
Vaig a fardar, no?
Correcte.
I parlem també dels personatges, dels vostres dos personatges. Tenim el geni, que suposo que és un personatge molt divertit, no? Deu ser el contrapunt de l'Aladí, també, per una banda, no? Que deu ser potser més patidor o el que pateix més la història.
No et pensis, eh? L'Aladí
pateix
és...
molt, també, el geni.
No. L'Aladí és bastant pillo i és bastant...
Sí. Cara dura.
Cara dura.
Sí, correcte.
És bastant cara dura, però portat al punt de que l'Eric rossa la línia al xulesc, bastant important.
Va de sobrado un poquillo.
I li surten...
Ara li anirem a dir, eh?
No.
Això que heu dit.
Però és que ho sap perfectament. No. I a part de que el meu personatge, el geni, és superdivertit, crec que de seguida crea una molt bona amistat amb l'Aladí, i això es veu durant l'espectacle, que tenen un rotllo de bueno, d'amics, es donen consells, es van fotent les polletes, es van... Bueno,
parella còmica.
Parella còmica, sí, la veritat és que sí, arriba un punt que ens estem tirant ganivets a la segona part, i no, molt bé.
Molt bé, que també és un personatge que, per altra banda, està tancat dins de la llant, i és una mica presoner de la seva feina, també. Es dedica com a servir els demés, no? En aquest sentit, el geni, com ell com a geni, també té la seva pròpia trama personal, no?
No, clar, o sigui, el geni ja surt a l'obra, no? Que ell el que vol és aconseguir, bueno, que un amo desitgi la seva llibertat. Es gasti un dels seus tres desitjos, demana la seva llibertat, no? I sí, clar, és la trama del geni, no? Que pobre, que està allà esperant milers i milers d'anys, en algunes ocasions, que algú fregui la llàntia
i sigui bo amb ell,
al final.
I també tenim el Jafar, que és el visir, que és l'antagonista per excel·lència d'aquesta història, que, no ho sé, és un personatge que fa força por o què? O és un dolent més simpàtic?
Jafar ja podríem dir que, bueno, és dolent. Al final no ens podem enganyar, que serà el dolent, és maliciós, és envejós, ell té el propòsit que tots ja sabem, no?, que és aconseguir la llàntia, i ho farà fent el que faci falta, no? Vull dir, trepitjarà qui sigui per aconseguir-ho. Sí que és cert que, bueno, és un Jafar que potser té un posat principal, no?, que és el que, aquest que aparenta i que fa por i que tal, i després també descobrirem, pues, una altra part del Jafar que fins ara potser era una miqueta desconeguda.
Sí, que no s'havia tocat, potser.
Que no s'havia tocat, potser, i, bueno, té una altra part, no?, una altra cara, el seu real, no?, com és, que, bueno... Ja ho deixarem, però sí, és dolent, i no. Jo crec que fins al final sóc el dolentíssim de la pel·lícula, i que, bueno, suposo que tothom, potser fins i tot, fan al final, no?, en plan...
Voldran que ja que desaparegui.
Que desaparegui ja.
Hi ha dos tipus de dolents en aquestes coses, que és, en aquestes obres o en aquests contes, que és el dolent que al final la gent diu... Ai, pobre, potser...
Quina llàstia.
És que no el comprenen.
Però no és el cas.
I que no el comprenen, i després hi ha el dolent que, bueno, potser s'ho tenia una mica merescut.
Sí.
I crec que aquest és el cas.
Molt bé. I quins altres personatges principals us acompanyaran, en aquest cas, el Jafar o el geni? Qui més surt en aquest Aladí com a principal?
Bueno, tenim, per una banda, el sultà, interpretat per Francesc Rocamora, que, bueno, és un soldat.
Un espectacle.
És un sí, és un espectacle, completament.
Pot ser que cada dia faci un espectacle diferent, també.
També podria ser, potser ja... Sí, potser són 6 soldats diferents que podrem veure. Qui més tenim? Tenim, bueno, els amics de l'Aladí, les amigues o serventes de la Jasmine, també. Tenim a la Dària, que és, diguéssim, una miqueta la mà dreta del sultà.
Sí, la xica de... Bueno, com l'ama de llaves, sí, del
correcte,
palau.
Sí,
l'ama de llaves del palau, sí.
Molt bé, per acabar, digueu-me, a veure, quin desig demanaríeu, si us en concedissin un? I també digueu-me quin és el vostre, si el teniu allò molt present, quin és el vostre moment preferit de l'espectacle, com a geni o com a Jafar, quin moment triaríeu, sense fer molt spoiler, d'aquest Aladí.
Començo jo pel moment, va. I mentre em vaig pensar en el desig,
perquè aquesta
pregunta
mateix.
És complicada,
molt,
eh?
Sí.
A mi, bueno, he de dir, no vull tirar-me floretes, però a mi el moment que m'agrada més és el moment de la cova, on troba l'Atlàntia, amb el primer contacte amb l'Aladí. L'Aladí no entén res, i jo també estic allà intentant fer-li entendre a aquest pobre nano què és el que li ha caigut a sobre.
Creuament de neurones.
Sí. I aquesta part d'incertesa per part de l'Aladí, jo que vaig molt a full per feina, i, o sigui, tot aquell moment trobo que, bueno, que és, per mi és molt, molt còmic, i a part amb l'Aladí en aquest moment estem molt còmodes fent-lo, i per tant per mi és el moment més maco.
Molt bé. David, què em dius?
Jo, com a Jafar, em quedo sobretot amb dos moments que tinc amb els meus soldats, que me'ls estimo molt, que són dues escenes que gaudeixo, que disfruto a tope. És que clar, no podem fer molt spoiler del que passa, però... Bueno, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, la relació que té el Jafar amb els seus tres soldats, que deixa-te'ls anar també, els tres.
No. Estan com un llum,
cada un llum, vull dir que sí, juntar-nos tots junts en el mateix espai, en la mateixa escena, pues,
per obrir
comporta
manicomi,
moltes coses. Sí.
Per obrir un manicomi
completament.
Fàcil.
Molt bé, molt bé. I algun desig?
El desig.
És complicat, aquesta pregunta.
A veure, ara, si tu m'has preguntat tu, per exemple, tu què demanaries?
Home, jo, si fos vosaltres, demanaria que anés superbé l'espectacle, no?
Clar. No, és que jo estava amb això, o sigui, sempre quan et diuen un desig, penses, has de ser egoista o has de ser solidari?
Ah, bueno.
És que sempre em passa el mateix.
Que el públic ho passi,
bueno,
és que molt
això,
bé.
Si li preguntes a la típica de Miss Universo, no? Dirà la paz en el
la
mundo,
paz en el mundo.
I aquestes coses, no? Però...
Ja, però hem de ser també realistes. Fins a quin punt el poder del desig és tan fort, perquè, clar... Jo el meu desig és que el màxim de persones en aquest món fossin felices.
Correcte,
i puguin viure de la manera que ells vulguin, i ja està.
Sí,
per mi és que seria
tot el que hem passat i tot el que està passant. Sí.
És que seria per mi el meu millor desig, la veritat.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, por todo lo alto. Gràcies per venir a conversar una mica amb un altaló sobre aquest Aladí, aquest espectacle, aquest nou musical que Joventut de la Faràndula representarà aquest cap de setmana, dies 14 i 15, i també el següent, dies 20 i 21 de maig, els dissabtes a les 6 i els diumenges doble sessió, a les 12 del matí i també a les 6 de la tarda. Moltes gràcies, David Llorenç, molta merda, i que vagi molt, molt bé aquesta estrena.
Gràcies,
moltes gràcies.
Amb un altaló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amb un altaló. Infiltrats.
Molt bon vespre. Avui ens hem infiltrat als últims assajos d'Aladí, la nova obra que ens presenta la Joventut de la Faràndula aquest proper cap de setmana. Anem a veure com estan portant aquests assajos. Endavant. Aquí tenim a l'Alba, el Francesc, la Gina i el Pau, que són actors i actrius, doncs, d'aquesta obra. Com porteu aquests últims assajos?
Doncs som molta colla per coordinar, són molt intensos, però crec que molt bé. Jo crec que...
Catòmbic, però vull dir, el resultat és molt positiu perquè ens fan pencar.
Sí. Home, hi ha moltes escenes i és molt divertit veure molta gent junta fent una cosa en concret, i és molt xulo.
Tot va molt bé i tots estem molt contents del que ha sortit.
Què va ser per vosaltres quan us van dir doncs, participar en aquesta obra de teatre?
en el meu cas, l'espectacle es va començar a assajar abans de la famosa pandèmia i jo no en formava part. Jo he entrat ara a la versió post-pandèmia per substituir algú que després de tot aquest temps ja no podia continuar. Llavors, quina era la pregunta?
Què vas sentir quan et van dir vols participar a la dia?
Ah, doncs em va fer molta il·lusió. Sí, tant. És un regal.
No, jo t'he de dir una cosa. Aquesta obra jo la vaig fer a Sant Vicenç. No la mateixa versió, sinó una altra. També va ser el mateix personatge, el sultà. I em m'ha fet molt d'il·lusió quan em van dir si volia fer el sultà. Vaig dir un, dos, tres, sí. No vaig pensar res. Molta il·lusió.
Bueno, els meus pares són els directors i, clar, em van preguntar si volia i llavors vaig dir clarament que sí i vaig seguir llegint-me el text, és molt xulo. Vaig dir que sí clarament.
A mi quan m'ho van dir, jo estava a un poble, a una piscina, i llavors m'ho van preguntar i vaig dir sí, em vaig ser supercontent i em vaig tirar a la piscina a la bomba.
I explicar una mica quins són els vostres personatges.
Jo faig de Halima, que és una de les tres amigues i dames de companyia, diguéssim, de la princesa Jasmine. Som un trio que anem, diguéssim, en pack tota l'estona, ajudant-la, protegint-la i donant-li consells, i és molt divertit.
El meu és el sultà, bonjan, molt divertit, molt histriònic, li agrada molt les endevinalles i fer-les, és molt divertit. Aconsello a tothom que vulgui a veure si troba entrades.
El meu personatge és d'un grup de nens pobres que ajuden a dir als seus amics a robar i, doncs, amics especials, vaja.
Jo el mateix, som un grup d'amics, som pispes i doncs ja està.
I què ha sigut per vosaltres el més complicat de fer el vostre personatge?
Jo et diria una cosa, el text, sóc molt vellet, sóc molt gran, em costa molt, però bé, ara ja ho tinc. He passat uns assajos molt horrorosos, que deia molts tacos perquè no me'n recordava de la lletra i anava a base de tacos en comptes de dir el text. Vull dir, però bueno, hem anat tirant endavant. Ara ja m'ho sé, gairebé m'ho sé.
Jo els de ball, perquè em vaig cansar molt i tal, però en realitat em va agradar molt i doncs ja està, ja l'he pillat el tranquillo.
Sí, jo els de ball perquè abans jo tenia, vam començar, jo tenia 9 anys, crec que tenia, pues em costava una mica ballar, però ara ja està.
Bé, com diuen els pispes, la Montse Argemí, que és la coreògrafa, ha fet unes coreografies que tots anem de bòlit per ballar-les, però bé, diria que difícil no. En tot cas, doncs, és un repte, però que s'agafa amb il·lusió. Igual que les harmonies i tots els cors de les cançons de l'Oriol Pedrós, que és el compositor, que déu-n'hi-do. Però que sonarà espectacular, eh? Serà molt, molt guai.
Sonarà, com creieu que anirà aquesta estrena de la DI?
Com que ha d'anar? Fatal, fantàstic. Què estaria jo pensant? No, fantàstic. Vull dir, a més a més, amb la perspectiva de tenir la platea plena, encara sortirem molt més esbarats. Vull dir que bé. I el que estem veient amb els assajos és espectacular, de veritat.
Crec que el primer dia quedarà molt bé i al principi que metes hi haurà uns nervis superxulos de va, primer cop, no sé què, serà molt xulo.
Jo crec que anirà genial perquè pensa que un dia en mitja hora es van vendre 2.000 entrades. Wow. I ara ja està quasi tot ple el teatre. A la part de baix està tot ple tots els dies i a la part de dalt quasi.
Serà espectacular.
I ja per acabar, què els diríeu als nostres oients per convèncer-los de que intentin comprar almenys les entrades que quedin disponibles?
Que els diem que vinguin ja, que s'ho passaran molt bé, perquè no, la cosa és molt divertida. És molt divertida. És una versió de l'Adi super, super maca, vull dir, i molt casolana. La manera de parlar, tal i com es diu, les coses que es diuen, el que es parla. És molt, molt divertit. Veniu.
Que podreu viure la història molt més a prop en comptes de veure-la a la tele i així podreu veure els personatges molt més realistes i us ho passareu superbé.
Jo ho recomano molt, 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 perquè és una obra de teatre musical infantil, també per adults, és per totes les edats i us ho passareu genial.
Res més a afegir, que hi ha molt, molt de talent i moltes persones dalt de l'escenari, que serà musicalment, visualment, pel que fa a la història també, molt interessant.
Afegir que hi ha una gran feinada de tota la gent que es porta aquesta obra, de tothom, per part de tots. Molt, molt, molt bo, molt bo.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Haurem de venir a veure com queda doncs, a l'Adi, a la Joventut de la Faràndula. Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat
A Ràdio Sabadell.
La gran pantalla.
Doncs ja tornem a tenir a l'estudi amb nosaltres el nostre cinèfil preferit, l'Edu Gil, perquè ens expliqui una mica les seves impressions sobre algunes de les pel·lícules que ara mateix aquestes setmanes estan en cartellera, el Cinemes Imperial i Eix Macià a Sabadell, o també alguns altres cinemes que podem anar. Avui no podia faltar aquesta secció de la gran pantalla, perquè la veritat és que tenim una quantitat de pel·lícules molt interessants, no? Que se n'ha parlat moltíssim als mitjans, també, i que estan sent un veritable boom, èxit de taquilla, no, Edu? Què tal?
Totalment, suposo que parles del carrer. No, Marcel?
Sobretot, no?
Correcte. Doncs sí, ha sigut un gran boom, una revelació que ja porta més de 150.000 espectadors en tot Espanya i que realment, bueno, està traient molta gent, que és normal, perquè no esperava parlar de la pel·lícula. Aquest, des que va guanyar al febrer a l'Os d'Or al Festival de Berlín, no s'ha parlat més d'una altra cosa que aquesta pel·lícula. I llavors, clar, la gent tenia ganes.
Sí, a més fa bon temps, hem acabat, la pandèmia s'ha acabat, sembla ser, per tant, clar, correm al cinema, no?
Exacte, fa bon temps, o els dies que plou, doncs la gent...
També.
I clar, també hi havia la festa del cinema, que, mare meva, hi havien 200 espectadors per sessió quasi cada dia per al Carràs,
només. I tant, i tant. Doncs va, comencem parlant precisament del Carràs de Carla Simón.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauria...
Una pel·lícula, Edu, amb actors i actrius no professionals, no?, que són veïns i veïnes del poble del Carràs, que són aquests personatges d'aquesta família, no? El pare, la mare, les filles, el fill gran, l'avi, l'àvia...
Correcte, podríem estar parlant d'una pel·lícula documental, realment.
Uh-huh.
El que passa
que
no ho és, perquè realment tothom... hi havia un equip darrere i tot estava ficcionat en la majoria de les parts. El que passa que els actors ja partien ja d'aquesta coneixença i de dedicar-se al sector i tot ser molt quotidià, sobretot pels nens i pels protagonistes.
Creus que ho han aconseguit, que sigui molt natural i molt, molt creïble o què?
Totalment, totalment. Bueno, tothom diu que quan surt de la pel·lícula diu, ai, és que és quasi com un reportatge de la televisió.
I entres. Repassem una mica l'argument, si vols.
Sí.
Una pel·lícula que parla d'una família pagesa, d'una família nombrosa, que s'ha dedicat
als presseguers.
La col·lecta de préssecs, no?
Allà, exacte.
En aquesta zona de Lleida, que els cultiva i els ven.
Clar, i sorgeix un conflicte, i és que normalment els estius fan les collites, i sorgeix el conflicte de que aquest estiu segurament seria l'última collita que facin després de 80 anys de generacions familiars fent collites.
Exacte. I no sé si es pot fer l'espoiler o no, però és per instal·lar-hi una altra cosa en aquelles terres, no?
Correcte.
Exacte. I per tant, doncs, aquesta família s'uneix, no?, d'alguna manera.
Exacte.
I... per fer aquesta última collita.
Clar. No, i això, la pel·lícula realment... potser la gent esperava una altra cosa, perquè ha vingut molta gent a veure-la, i jo recomano, si encara no l'han vist, que es mirin el tràiler, que es documentin i que sàpiguen que van a veure això, que van a veure un retrat bastant natural i molt quotidià, i que serà això i res més. Però està molt bé. Entres a la història, t'emociones, però clar, has d'entrar, eh? És a dir, si tu, per exemple, t'és igual...
No?
Exacte, si tu, per exemple, t'és igual que una família... Llavors, dubto que t'agradi aquesta pel·lícula.
T'ha d'interpel·lar, realment, sí. A mi em va semblar, Edu, que els personatges estaven això molt, molt ben dirigits, no? Que tenen molta veritat i que et creus que són família quan no ho són, realment, no?
Clar, Carla Simón, la directora, ja ho feia molt bé a l'estiu del 93, que és la seva primera pel·lícula i anterior, i transmetia, sobretot amb les nenes, amb les nenes protagonistes, transmetia aquesta naturalitat, aquest... Bueno, en el cas d'aquella pel·lícula, l'argument era que tenia una nova família i elles eren molt naturals i realment ho notaves, que estaven en una família nova i en canvi aquí és al revés, i tot i així ho fan molt bé també aquestes, molt bé, molt ben dirigides i molt naturals, sobretot.
Sí, a mi m'agradaria parlar una mica amb tu dels personatges, perquè sí que és cert, no?, que cadascú com encarna una cosa diferent o aporta una cosa diferent, em va semblar, a la pel·lícula, no? Tenim aquest pare que li costa, no?, haver d'acceptar que haurà d'abandonar aquestes terres, que està molt obsessionat amb això, que està irritat, no?
Clar, és la crisi també de maduresa, no? Una mica la... Bueno, aquest senyor ja hauria de tenir uns 50, em sembla, no ho sé, però, clar, li arriba just en aquesta edat, que, clar, que encara li queden uns 10, 15 anys per jubilar-se, i ara què fas? Quan
exacte,
portes tota la teva vida...
Troncat, no?
Exacte, trencar els plans.
Exacte, després tenim a la mare, que és... potser un tarannà més conciliador, no? Té més cura de la família, que no s'encenguin els ànims més del compte, no?
Exacte.
Que també ho fa molt bé. I després els tiets, que són uns personatges també interessants, no? Que sembla que potser no faran tant costat en aquesta família en algun moment.
Bueno, normalment els tiets ho tenen, això.
Sí, però que serà aquesta lluita entre si resistim i volem ser pagesos i volem seguir cultivant o no.
És que el que transmet la pel·lícula també és bastant comú a les famílies quan passen coses d'aquestes. Exacte.
Sí, sí.
Els conflictes també ho transmet molt bé. Sí, perquè sí. La majoria de famílies
ja ho tenen. Sí, després també tenim a l'avi, que també em va semblar com molt entranyable, no?
Sí, sobretot. Bueno, és un bon personatge, sempre el necessites, un personatge com aquest.
Sí, exacte. Bueno, ja ha viscut la seva etapa, no?
Ja, exacte, ell
ell sí que ha estat pagès tota la seva vida, però també aquesta tristor, no?, de veure que allò que has construit acabarà desapareixent o està a punt de desaparèixer, no? Molt bé. Moltes metàfores, també, perquè això, amb l'arbre aquest, amb la figuera que representa la gran figuera que tenen
allà
a la casa...
Clar, també podria ser... Una mica la metàfora que tu potser vols dir és també amb el planeta, no?, una mica, amb el medi ambient.
També.
A mi em va donar aquesta sensació quan va acabar, i és com si...
Ens ho estem carregant. Tot,
exacte,
no?
És com si, per exemple, d'aquí uns 10 anys ens diuen que aquest serà el nostre últim estiu en el planeta i que ens hem de buscar un altre. No?
També podríem extrapolar així, tens raó. Després els fills també són superinteressants, no?, perquè hi ha aquest paral·lelisme entre els jocs de nens, no?, d'alguna manera, i les discussions dels adults, no?
Oh, exacte, bueno, i amb els adolescents i sí.
Bon, els adolescents, sí, la filla adolescent sí que ja se'n comença a assabentar, no?, del que està passant, que ja hi ha algun problema.
Clar,
no resolt.
Però els petits no.
Però la filla petita en aquest cas no. És interessant això també. Una pel·lícula va fer l'efecte amb molt simbolisme, no?, molts elements simbòlics, moltes metàfores.
Tu vas entrar, Marcel?
Jo vaig entrar completament, i ara posarem la puntuació, Edu, quina nota li donaries?
Jo un 7 ben bo.
Un 7, ostres, jo...
9?
Sí, No, em va agradar molt. Però realment has d'entrar, en aquest llenguatge de... Si realment, doncs, la seqüència dels conills o la seqüència de la nena jugant, les seqüències de la nena jugant, no ho connectes amb alguna altra cosa de la pel·lícula, veus tota la dimensió.
Clar, i et pot avorrir. Molta gent... Clar, si no entra, s'avorreix i no li agrada.
Sí, i tant. Molt bé, doncs, bueno, tu també et va agradar bastant, no? Per
sí,
això?
Sí. Jo vaig entrar també.
Molt bé. Doncs va, passem a parlar d'una segona proposta, una altra pel·lícula que podríem anar a veure, que és El hombre del norte.
Ahora contempla.
Está aquí.
Una pel·lícula de vikings, molt fosca, molt grisa. El color trobo que estava molt ben cuidat, per això, però molt fosca. No? Què et sembla?
A mi m'agrada molt.
Molt bona, també.
És una història de venjança, realment, que podria ser d'autora... Bueno, i de fet ho és, de Hamlet, de Shakespeare.
Clar, primer va venir, diguéssim, la versió nòrdica, no? I després l'obra de Shakespeare. Sí.
Però és senzilla, I és un pèl llarga, però val la pena. Explico l'argument una mica, què faig?
Sí, repassem. Bueno, una mica és el de Hamlet de Shakespeare, tu mateix ho has dit, no?
És un nen príncep que el mata el seu pare quan ell era un nen, uns 10-12 anys, i ell ho presencia, i a més presencia la mort del seu pare pel germà del pare, que és el seu tiet.
Pel tiet, sí.
Exacte, i ell fuig, donat per mort, i quan fuig ell es torna un viking d'aquests...
S'entrena, no?
S'entrena, bueno,
ho passa clar, malament.
Fa el canvi també, de 10 anys a adult i, bueno, d'un cos, espectacular.
Sí. I llavors torna per venjar-se, efectivament.
Correcte.
Serà
perquè,
com la seva missió.
Perquè el tiet, teòricament, segresta la mare per quedar-se-la com esposa
Mm-hmm. Per tant, estan, sí, sí, efectivament, recreant aquesta obra Hamlet. De fet, ell es diu Hamlet. No?
Hamlet.
També, per tant, sí. Absolutament ve d'aquí.
Sí, sí, sí.
El que passa és que en un univers absolutament nòrdic, no?
Correcte, i amb coses sobrenaturals, inclús.
Mm-hmm. Sí, sí, amb unes terres completament diferents, no? On hi ha bruixots, ens trobarem una mica de tot, rituals, sacrificis...
Jo vull remarcar que el director de la pel·lícula és la seva tercera, i les altres dues eren pel·lícules de terror bastant diferents i bastant poc comuns.
Val.
És a dir, que les pel·lícules no eren convencionals, és a dir, tenien un ritme molt lent... molt pausat, molt estrany, molt metafòric. I
una marca d'ell, no?
Exacte, i no era molt de gran públic.
Mm.
I aquesta, per mi, ho és més que les altres, perquè és més entretinguda, però pot passar que o esperis una altra cosa o se't faci llarga. I això ho puc entendre.
És llargueta.
És llargueta, 2 hores 10 dura. Mm-hmm. Però si vas entrenat i preparat... Jo crec que està molt bé.
Clar, un ambient, això, fred i bruixots...
No, hi ha seqüències...
Hi ha seqüències bones, eh?
Sí, molt ben rodades, eh?
Clar, amb l'oracle, hi ha tot de figures també de la mitologia nòrdica, recupera moltes coses de la mitologia nòrdica.
Exacte.
Per ambientar-ho, no?
Dels
déus, la valquíria, les valquíries en algun moment.
Sí, 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 sí. Té aquest punt sobrenatural
i misteriós,
i
no?
Misteriós que...
A mi em va agradar molt. Bueno, em va agradar molt. Em va agradar poder detectar que ja al final és la típica estructura del viatge de l'heroi absolutament, no? I sense massa artificis per intentar-ho dissimular. No? D'aquest personatge que té un propòsit perquè ha de venjar el
pare. No té res més, és a dir, és entretinguda per això.
Sí,
i tu estàs,
sí, sí.
Tu estàs intrigat tota l'estona, veient què passarà, com ho farà. I...
Es fa esperar, també.
Es fa esperar, sí, sí, sí.
Bueno, però ell voldrà fer justícia, no? Salvar la mare, és...
Exacte, sí, i amb una seqüència final, sense comentar-la, però espectacular.
Molt bé, molt bé. Doncs també la deixem anotada. I anem a per una tercera, que és XX.
Las hijas del granjero, toma uno. Quiero hacerme famosa, Wayne. ¿Las mejores actrices lo son?
No hay nadie como tú ahí fuera. ¿Sabes por qué?
És bona, és bona, eh?
L'has de mirar.
El Toni també l'ha de mirar.
L'ha de mirar, Toni.
Una pel·lícula que comença com una comèdia, Edu, i acaba com una pel·lícula pornogràfica, però que acaba sent... O sigui, acaba sent una carnisseria, allò. Una pel·li de por, molt interessant. Diferent.
Totalment diferent. Esbojarrada. Pot semblar pel·lícula de terror, però el punt d'humor... no pot faltar i això s'agraeix.
Bueno, hi ha moltes pel·lícules de terror, entre cometes, que han triomfat per això, no?
Perquè tenen humor.
El cantó, el punt d'humor, sí, sí. Amb el tema de fons de la libido, no? Del sexe, de la gent jove, de si s'han de contenir davant d'aquest pecat o no... O...
Clar, però això està ambientat als anys 70, la pel·lícula.
Clar.
En ple època hippie, amb... però...
Les llibertats
contra els... La gent gran conservadora.
Exacte.
A la part profunda de Texas. Exacte.
Ara repassem una mica l'argument. Es tracta d'un equip que han de rodar en una granja molt apartada, secretament, una pel·lícula pornogràfica sobre les filles d'un granger.
Correcte.
Val. I a partir d'aquí, els propietaris d'aquesta granja, doncs, són uns vells...
Bastant
estirats. Una mica dements,
exacte.
No? Malalts, vaja. I quan ho descobreixen tot, allò... canvia completament la pel·lícula, vaja, no direm massa cosa més, no? Es converteixen en una carnisseria, ja ho hem dit. Molt imprevisible...
Però amb moltes referències...
Amb moltes referències, sí, sí.
És a dir, és un clar homenatge a totes les pel·lícules dels anys 70 de terror, tant, o inclús 60, perquè la referència clara és Psicosis, també. També podria ser La matança de Texas, és la més també clara.
I... que per tant tindrem escenes de la dutxa, l'escena de... Tot això ho tindrem. El Resplendor també, eh?
Sí, sí.
Moltes
sí.
Referències a Kubrick aquí també, aquests planos picats de la dona vella, la dona gran, aquesta a l'habitació prohibida de l'hotel Overlook, no? Ens transporta una mica.
Sí, sí, sí.
L'escena de l'Astral, el Jack Nicholson, tot això ho tens.
Ho té.
I si ho pots apreciar, és
fantàstic.
I és un homenatge
ben fet, perquè és conscient, són pel·lícules que el director i els creadors... són grans admiradors i ho traslladen aquí amb sense cap tipus de pretensió i la veritat és que ho acerten i queda bé i funciona.
Totalment. I amb un altre tema interessant aquí calçat que podria ser el del sexe a la tercera edat, no? De si la gent gran encara es veu... maca o no, no? De si poden dur una, la vida que porten els joves o no. No sé,
I és un tema que es parla poc, eh?
Sí.
I aquí ho introdueix molt bé i...
I és raro que ho introdueixi, però bueno, queda...
Clar, però no queda funciona malament. En l'argument.
Quina nota li posem, Edu?
Clar, ser pel·lícula de terror... Jo últimament estic mal acostumat de que no...
No t'ha agradat cap.
Exacte. I aquesta per mi és un 6-7 ben fet. Jo crec que val la pena veure-la.
Un 7.
Va, posem-li un 7. Sí, sí, sí.
Vale, perfecte. Doncs anem a parlar d'una altra proposta més, que seria aquesta tan esperada Doctor Strange.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces...
Molt esperada, Edu, perquè introdueix el tema del multivers, no? Que tots
ja
els fans
vist...
ho estaven esperant. Ja perquè ho havíem mig vist.
Ho havíem vist a Spider-Man, ho vam poder veure en alguna sèrie que havien estrenat a Disney+. Plus.
Sí.
Però sobretot pel primer cop que ho vam veure va ser una pel·lícula d'animació de Sony, que era de Spider-Man, i que es deia Spider-Man en l'Universo de l'any 2018. Sí. I allà ho vam veure per primer cop. I allà vam veure que a la gent li agradava aquest tema i han volgut...
Bueno, perquè admet moltes possibilitats, no?
És la gràcia.
I què ens trobarem aquí, Edu?
Bueno, una pel·lícula que podem veure que en aquest univers tan gran que és de Marvel, podem trobar encara propostes fresques i que no estan malament. És a dir, s'allunyen inclús de coses anteriors i això és important remarcar i trobo que està molt bé perquè, clar, vulguis o no, tu veus una pel·lícula de superherois i ja estàs veient quasi sempre el mateix.
Sí.
I ara veus un intent per part de Marvel, voler una mica de frescura, una mica de coses, idees, que trobo que...
Els que no siguem tan ultrafreaks de l'univers Marvel també ho podrem seguir, bé?
No,
o què?
No, he de dir que si no has vist en anterioritat, per exemple, la sèrie que tenim a Disney Plus de Bruja Escarlata i Vision, o segueixes una mica l'estela de l'univers Marvel, jo trobo que perdràs bastant. Costarà una mica trobar el fil. L'únic problema que té aquesta pel·lícula és això.
O sigui que si tu hi vas directament, costa d'entendre l'argument, no? Podríem
dir. Sí, una mica.
Bueno, molt bé, molt bé. Quina nota li posaríem?
Un 7.
Sí? I què ens explica, aviam? Perquè jo això t'ho volia preguntar.
No, un 7 com a univers, dintre de l'univers, com a pel·lícula, aviam, és un 5, un 6,
val.
Clarament. Sobretot els efectes, a mi hi ha algunes coses que no m'han acabat d'agradar i estava una mica tret.
Home, doncs això és bastant important en aquesta pel·lícula.
Evidentment, perquè són els efectes, però... Clar, passen tantes coses, hi ha tants efectes, tantes seqüències, que és normal.
Et volia preguntar, Edu, per l'argument una mica, però clar, no sé si m'atreveixo, perquè ja m'estic
clar,
que costa molt.
No, el problema és que unes coses importants de l'argument és no saber-ho, perquè pots esperar qualsevol cosa, necessites saber... Clar, és millor no saber qui és el dolent, moltes coses.
Mm-hmm.
És millor trobar-te-la des de zero, sense saber de què va, i a partir d'allà...
Molt bé, doncs Edu, ho hem de deixar aquí. Ja tenim una mica de guia d'aquestes pel·lícules que podem anar a veure als cinemes durant aquestes setmanes. Si ens ve de gust, ens trobem una altra vegada properament en una nova edició de La Gran Pantalla.
Perfecte,
gràcies,
Marcel.
Edu. Bona
gràcies.
Setmana.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al final del programa i, per tant, és el moment de les recomanacions teatrals amb la nostra crítica experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre. Doncs bé.
Hi ha propostes molt interessants, eh? De petit i mitjà format, sobretot. No només propostes en grans sales, grans propostes, sinó que també podem trobar joies molt interessants en aquests espais.
És el que hem dit sempre, eh? Les sales petites es fa molt bon teatre. Potser no és tan conegut, no? però que...
S'està posant molt de moda, eh?
Sí, s'està posant de moda, sí.
A qui li agrada,
perquè
no?
Perquè s'exhaureixen entrades ràpidament en aquestes sales petites, eh?
Clar, menys localitats.
Exacte, no? Són menys i la gent hi comença a anar més, també, eh? Que també hi ha actors ben coneguts, eh? Que estan en les sales petites. No és allò de dir, és que un actor conegut va a la sala gran. No, 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 no.
No té res a veure.
No té res a veure, no té res a veure. Avui parlarem d'una sala mitjana. No és petita. Bueno, dues sales, però totes dues. La primera que parlaré és mitjana, és la sala Beckett. Com has dit en el començament, doncs una obra, doncs... Sí, futurista, diria jo, eh? Que és l'altra, de Rock Skews, com hem dit a la sala Beckett, una proposta dirigida per Sergi Balbel. Un espectacle de corredisses, entrades i sortides, hilarant i vibrant, que tant l'autor com el director han sabut donar-li el ritme adequat. El públic, per entrar a la sala de butaques, ha de passar per un estrany passadís. No entren per la sala, per la porta principal que estem acostumats a la sala de baix de la Beckett, eh? Sinó que fa tot un recorregut que ja et va ambientant una mica el que aniràs a veure. Arribes a l'espai escènic i trobes un escenari profund, poc profund i llarg, molt estret i llarg. Hi ha unes taules amb les seves corresponents cadires i uns teclats. Tot és blanc i blau. I els personatges també van vestits blancs i blaus. Tot fa pensar que som en un temps del futur. Un futur que potser no és tan llunyà i que tant de bo sigui el més remot possible, la veritat. Francesc Casanovas i Aleix Ferrer són els protagonistes d'aquesta esbojarrada funció. Els dos actors fan tots els papers de l'obra. Un empresari, un director d'empresa, un enginyer i el seu jove ajudant, un empleat i un robot. Justament el producte final que han de fabricar és un robot perfecte. Un home-màquina que tal vegada pot substituir a l'ésser humà i que pot ser l'element de companyia per a les persones que es troben soles. I pensem, potser la nostra humanitat és tan solitària que ja ens hem tornat tots plegats una mica autòmats. Un argument que, com molts descrius, és de ciència-ficció, però que amaga un gran sentit sobre l'amistat i l'ètica i que fa reflexionar sobre els valors humans. El text és ple de jocs de paraules difícils de memoritzar per la repetició de les paraules i el ràpid que les diuen els actors. I, a més, cada paraula pot tenir un sentit i un significat diferent. Molt ric, eh? Vaig trobar el guió,
sí.
Molt ric de paraules.
Uh-huh.
Ja no és la primera vegada que Sergi Balbel dirigeix una obra d'esquius. I he pogut comprovar que formen un tàndem molt compenetrat i que totes les seves propostes són bastant sorprenents, diguéssim. En aquesta ocasió, el més ressaltant són les extraordinàries interpretacions dels dos actors, fent uns sprints de canvis de personatges prodigiosos, amb unes expressions, gestos i moviments fenomenals que s'hi deixen la pell. Suen, que no acaben... Estan...
Sí, sí, fins a cert punt pot semblar fins i tot com un exercici de vodevil, gairebé, no?
Sembla.
De canvi de papers, no? Que és una cosa molt de comèdia desenfadada. No,
no és un vodevil, però sí que aquestes entrades i sortides, aquests canvis de papers...
Entrades i sortides,
exacte. T'hi fa pensar
en un vodevil. Però amb un context molt... clar, molt això, molt futurista, com molt, és a dir, com una fórmula, però en un espectacle on el guió no va per aquí, no?
No gens, però en canvi les actuacions...
Sí, sí, sí,
eh?
Sí.
Una obra que al començament, personalment, a mi em va costar entrar en l'argument. Fins que no vaig identificar cada personatge, no em vaig gaudir plenament. Un guió que jo diria aparentment senzill, com deies, que per les interpretacions i pel suggeridor del text fa passar una estona divertida i a la vegada fa meditar sobre el futur de la condició humana. És una obra que es podrà veure fins al 29 de maig.
Molt bé, ens sí. Va agradar, eh?
Sí, és per passar una bona estona a riure, però que no dius riure i prou, sinó que llavors hi vas trobant fons, no? I vas trobant un argument, doncs, amb suc, que diem.
Clar, sobretot el que suposo que sorprèn més és aquest plantejament d'això, de la robòtica, de les noves tecnologies, unes proves amb uns androides. Això és el que sorprèn més, perquè normalment les obres de teatre no acostumen a tractar aquest tipus de temes així. No?
Però és molt de l'autor, eh? Totes
clar,
les obres que ha escrit ell
és marca d'ell.
És sobre així, això. Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Sí. És recomanable. Què més? Tenim una altra proposta, no?
I tant, una altra proposta. Una proposta molt contradictòria amb opinions, eh? Uh-huh. Molt contradictòria, ja diré la meva opinió, però he llegit crítiques molt diferents de la que jo diré. Com sempre dic, jo dic com ho he viscut jo. És unes abraçades insuportablement llargues del rus amb nacionalitat polonesa Ivan Vilapaipa. Oi, és que costa molt de dies en rus. Al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, dirigida per Ferran Utzet i produïda per la Perla 29. Música constant i en directe. Magnífica il·luminació. Una cortina que quan s'obre veus un espai escènic buit, sense cap escenografia, però molt sorprenent, i un espai molt profund. Agafen mitja nau, si heu estat a la nau gòtica, agafen només mitja nau. Tot l'altre, quan s'obre la cortina aquesta negra, veus aquella profunditat. I penses que buit, però que sorprèn, eh? Tal com he dit, és sorprenent. Tot un conjunt d'al·licients que es barregen i es fonen per presentar un espectacle màgic on la paraula pren una dimensió especial. Els personatges es mouen ficticiament entre Nova York i Berlín, dues ciutats ben diferents l'una de l'altra, igual que els personatges, que també són força diferents uns dels altres, eh? Quatre persones que, a causa de la buidor de les seves vides, es submergeixen al plaer de les drogues i de la beguda. I això farà que encara es sentin més sols. Tenen unes angoixes, unes insatisfaccions, mancances afectives, sense esperances, ni cap referent, ni cap ideologia. Les vides de dos homes i dues dones que s'entrecreuen i s'endinsen en una ruta cap a l'infern, moguts per una veu misteriosa, una veu que els vol ajudar a trobar-se a si mateixos. És un tema difícil, per començar. I que si no et deixes seduir per les metàfores i les faules, i si no et deixes emportar per aquesta màgia, una es pot sentir com perduda entre filmacions, dibuixos i un test que a vegades costa de seguir, tot i que no és sorprenent, fins al final. Al final a mi em va sorprendre molt. Sí. Però si no et deixes seduir per tot això, és com avorrit, perquè els personatges estan estàtics parlant de cara al públic, algunes vegades tenen diàlegs entre ells i ni es miren. I ells mateixos doncs, fan de narrador. Unes actuacions sorprenents i genials de la Paula Amàlia, l'Alba Pujol, el Martí Salvat Morín i el Joan Soler Martí, amb la música persistent de la guitarra elèctrica de Jordi Busquets Rovira com a principal element. Una imaginativa i deliciosa representació cuidada fins l'últim detall. El Ferran Utzet ja té aquesta manera de dirigir, que és minimalista en tots els detalls i se sap viure. Digne del com ja estem acostumats també a la Perla 29. Ara, tal com diuen els personatges, potser sí que ara estem travessant un infern. Segur que estem representant un infern i que potser serà millor després, o en una altra vida, potser, o en una altra circumstància. Però, deixant a part el que està passant en el món, quin infern tan dolç poder gaudir de representacions com aquesta. I per acabar, deixa'm dir que l'autor, que he dit que era rus, ha anunciat que tots els drets d'autor obtinguts a les seves obres que es representin als teatres russos aniran destinats per ajudar el poble d'Ucraïna.
Molt bé, molt bona
perquè iniciativa. Perquè va haver de fugir de Rússia, aquest autor, ja abans de tot el conflicte aquest, perquè és molt contrari al Putin. I es va posar... Ja no té ni nacionalitat russa, ell, però doncs, ha determinat fer això. Una obra que, si la voleu veure, estarà en cartell fins al 27 de maig.
Molt bé. Tal com una obra difícil, pel que...
Tal com he dit, sí. He llegit la pitjor crítica que he llegit a la meva vida anava per aquesta obra. I, en canvi, he llegit altres crítiques, com, per exemple, la meva opinió, que a mi em va encantar.
Clar, quan els espectacles són molt complicats, no? I, a més, aquest que és com de collage de moltes coses, no? Costuma generar opinions molt diverses.
És que, a més, les actrius i els actors parlen sense dirigir-se a la paraula, com he dit abans, quiets, sense mirar-se, però sent ells mateixos els narradors de les seves històries.
Molt bé.
I cada història és molt diferent una de l'altra, però es van entrecreuant.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Elvira, pels comentaris d'avui. Seguirem dimecres vinent per seguir comentant els espectacles que podem trobar a la cartellera de la capital. Bon vespre, que vagi molt
bé. A vosaltres, bon vespre, adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell i seguiu-nos a les xarxes a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. Tornem ben aviat apropant-vos al teatre local, conversant sobre tot allò que passa als escenaris de la ciutat amb les principals protagonistes. Que vagi bé, bona nit.
Amunt al Taló.